Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor, al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, molt bon dissabte, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres, felices, contentes d'acompanyar-vos un dissabte més, un dissabte d'allò més reivindicatiu, on estem preparant ja la jornada contra les violències de gènere. I diem violències, ja no diem violència, perquè de violències de gènere n'hi ha moltes. Per parlar avui d'aquest tema que ens ocupa, ens preocupa i que portem tants anys lluitant i combatent, ens acompanya Isaura Roura. Isaura Roura és la responsable de SIARE de la Fundació SUR. SIARE és el Servei d'Atenció a les Violències Masclistes de, com dèiem, la Fundació SUR. Aquesta fundació que ajuda precisament a sortir de les violències de gènere, de les violències masclistes. A la taula d'avui tindrem també a la tertúlia a Noelia Rodríguez. Noelia Rodríguez és vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, instagramer, influencer i representant de les persones discapacitades. I tenim també a la Laura Rosillo. Laura Rosillo és experta en edatisme, en madurescència, en age management. O sigui que ja veieu, anem fortes. I tenim per acabar aquesta taula meravellosa de la tertúlia del Plusvàlua Dones d'avui a Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, fundadora d'Open Up Barcelona i experta en les bones relacions, més importants que mai, a l'espai de benestar, a Irene Pons. I també tindrem l'agenda i l'espai al tinter. Doncs som-hi! Bon dia, molt bon dissabte. Isaura Roura, responsable de SIARE, el Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència Masclista de la Fundació SUR. Com estàs?
Bon dia, molt bé. Contenta d'estar aquí.
Nosaltres també estem molt contentes, Isaura Roura, de que ens hagis pogut acompanyar, de que estiguis representant a la Fundació SUR, una fundació on fa molts anys col·labora amb el Plusvàlua Dones, tant amb la seva directora, amb la Cira Vilardell, i ja anteriorment, imaginem si parlem de fa anys, amb, quan estava la Fina com a presidenta. Ara no recordo el cognom, la Fina...
Fina Rubio.
Ah, exacte, la Fina Rubio. Si imagineu si fa anys realment Fundació SUR feu molta i molt bona feina. És realment increïble tot el que feu. O sigui que felicitats. Però, Rosaura, anem a centrar-nos, anem a parlar del que avui més que mai hem d'avançar, i no només ha de quedar un dia en el 25 de novembre, sinó ha de ser una feina constant i des de tots els àmbits. Per què és necessari commemorar aquest dia de les violències de gènere?
Bé, perquè com, no?, mentre a les xarxes, mentre al dia a dia, no?, ens van etiquetant de boges, no?, sensibles, d'histèriques, van augmentant els feminicidis, les denúncies i els delictes contra les dones, i per això és important commemorar i no callar davant d'aquest injustícia, vulneració de drets, delictes vers les dones.
Sí, senyora, estem parlant de la més gran xacra social, perquè és que afecta realment a tota la societat, no només a les dones, veritat?
Sí. Al final, no, el feminisme és una revolució per canviar, no, aquest sistema patriarcal i capitalista que les dones, no, i les persones en oprimides, que no són les dones, sinó que tenim altres col·lectius, estan constantment els seus drets vulnerats.
Mira, tu ens parlaves de que encara ara, doncs, estan havent molts assassinats.
diguem-ho així de clar, perquè les coses tenen un nom i encara a vegades els mitjans de comunicació, doncs una mujer ha muerto en manos de... No, aquí no ha muerto nadie en manos de... És un assassinat, o se l'ha matat, diguem les coses pel seu nom, i estaves dient, és que encara ens tracten de boges, encara ens senyalen, i doncs malauradament d'assassinats n'hi ha ni molts. Però hi ha persones que pregunten, és que abans no hi eren? És que abans... no es deien? Què és el que passa amb això, Rosaura?
Abans es normalitzava, es minimitzava, no? Al final el nostre model de socialització de les diferents generacions ens ha socialitzat perquè les dones aguantem això, perquè l'amor romàntic considera, no, que el control, la privació de llibertat de les dones i dels seus drets... Això és amor romàntic, no? Llavors, a nivell d'educació, a nivell de sanitat, en tots els àmbits que impacten una dona, en una persona i, en aquest cas, en una dona, estan impregnats d'aquest patriarcal que la dona no hi té cabuda i els col·lectius vulnerables tampoc.
I tant, encara menys, perquè, doncs, és cert, hi ha col·lectius que són més vulnerables encara que d'altres, que en parlarem, i després també parlarem d'aquesta idea tan important que has apuntat i malauradament certa, que hem treballat aquí molt, que és aquest amor romàntic, tot aquest mal que ha fet. Però escolta, Rosaura, en pocs anys hem passat de dir violència de gènere a violències de gènere. Quin és el motiu de l'evolució del terme, de passar de parlar en singular a passar en plural?
Bueno, perquè quan va començar a sortir aquest tema es parlava de violència, no? D'un home vers una dona en l'àmbit de la parella. Però s'ha vist, no? Quan es té una mirada interseccional d'aquest delicte, hi ha molts factors que afavoreixen que cada vegada hi hagin més violències i es puguin identificar més violències. Perquè ja no parlem només en l'àmbit de la parella i en l'àmbit familiar, sinó és que com bé es parlarà més endavant, de violències digitals en molts entorns, no? I cada vegada s'estan identificant més tipus de violència. Evidentment, no? La física i la de... En l'àmbit de la... I el sexual i en l'àmbit de la parella és com que la que judicialment, no? És com la més fàcil de demostrar i tot això, però no vol dir que no hi hagin múltiples violències, no? I cal tenir aquesta mirada interseccional en què hi ha molts factors, moltes causes que permeten, no, identificar i acotar cada vegada més les violències.
I tant, aquestes diverses violències que, com tu ens dius, són moltes, són molt extenses. Ja fa anys que aquí el Plusvalua a Dones ens atrevim a dir que les violències de gènere, les violències masclistes, són un gran pop, perquè té moltíssimes potes i, a més, molt llargues, que arriba a afectar a molts i molts i molts àmbits. Sisplau, explica'ns, ara que ja apuntaves, aquests tipus de violències.
Bé, jo em regeixo per la llei 5/2008 del 24 d'abril de Catalunya, de les el dret a les dones a erradicar la violència masclista, que amb l'última modificació contempla les violències en violència física, psicològica, sexual, la violència obstètrica i vulneració dels drets sexuals i reproductius, la violència econòmica, la digital, la de segon ordre i la vicària. No? I després ho contempla en diferents àmbits, que tindríem el de la parella, el familiar, el laboral, el social o comunitari, el digital, l'àmbit institucional, l'esfera de la vida política i pública de la dona i l'educatiu, i entre altres. No obstant, des de l'acompanyament, no, al dia a dia a dones supervivents de violències masclistes, les professionals detectem altres violències que no són les que contempla la llei. A part d'aquestes, no, podem parlar de violència ambiental, violència social, violència estètica, una violència que sí que es parla en l'àmbit, però no es diu com a violència, que és la violència institucional, i que malauradament les dones, pel simple fet de ser dones, ja pateixen aquesta violència institucional, o una llei d'estrangeria, que és la llei més perversa que hi ha no, en el món. Llavors, això no es contempla amb la llei, però no vol dir que no hi hagi aquest tipus de violència.
realment, doncs, ha quedat molt clar, Rosaura, la quantitat de violències que existeixen. Isaura, les persones sempre i culturalment tenim o teníem molt clares i molt identificades les violències sexuals, que era, la més antiga que tothom tenia clar, la violència física, per ser la més visible. I després ja es van avançant molt en tot el que fa referència a les violències psicològiques. Però també és ben cert que hi ha la violència obstetrícia, l'econòmica, que hem tingut que treballar moltíssim per visualitzar-la, però molt, 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 portem anys treballant-hi fortament, la violència digital, i, escolta, explica'ns què és la violència de segon ordre, perquè les altres, des d'aquí el Plusvalua Dones, n'hem anat parlant i tenim a les persones, afortunadament, força situades. Anem a parlar d'aquesta violència de segon ordre. Què és?
És la violència que recau a les persones que donen suport a les víctimes i supervivents de violència masclista, ja sigui una persona propera i de l'entorn, la família, o una professional que acompanya, no, en fer valdre els seus drets, ja sigui una advocada, una psicòloga, la treballadora social, no, que emet un informe, no, per donar validesa la seva situació de víctima de violència. Llavors és tota aquella que exerceixen a les persones que fan l'acompanyament.
Clar, has parlat també de, més enllà del que especifica la llei de 5/2018, també d'aquesta violència ambiental, la violència estètica, que precisament arrel de les xarxes socials, doncs més que mai. I parla'ns d'aquesta violència ambiental per entendre de quina manera afecta les dones.
Bueno, la violència ambiental és aquella violència que s'exerceix a allò que és de la dona, no? Per exemple, un exemple com molt, molt clar i que es pot entendre aquesta violència és quan danyen, no, pues el seu sofà, les seves fotografies que estan, no, del seu propi niu, que ha creat un niu i exerceixen contra això que ella ha creat com a propi.
Clar. Clar, tot el que l'envolta, podríem dir, el que és casa seva, el seu entorn, el seu lloc de protecció. Una altra violència també que ara sí que tota la societat té molt clar és la violència vicària. Va haver-hi un programa, arrel d'un programa de televisió, Isaura, doncs, que una persona víctima d'aquesta violència, però és que és una violència que ha estat sempre i que malauradament s'ha fet servir molt. La figura de les persones menors per jugar contra la dona i fer-li mal.
Sí, sí, totalment. I just l'altre dia, no, que vaig participar d'una jornada, hi havia les dones juristes, no, i que deien com sempre hi ha sigut, no, i com el síndrome de el SAP està, no, que és el síndrome com la manipula, no,
la manipulació.
L'acció de la mare, no, vers l'home, això en teoria està prohibit, però se segueix utilitzant, no? I com això impacta a l'hora d'acreditar la violència vicària, no? I sí que estaven, no, des de l'àmbit de les advocades, estaven, i de les juristes, estaven com contentes, no, que hi hagués hagut la identificació i la llei per contemplar aquesta violència vicària, però com sempre hi ha l'excepcionalitat, no, que motiva a no prohibir als pares agressors o presumptes agressors les visites amb els infants, no? I com al final el poder judicial, que és un poder conservador, no, i que al final tothom deia, no, necessiten formació, però des del poder judicial i polític utilitzen la violència de gènere i a Catalunya violència masclista com una ideologia, no com un delicte, no? I llavors, quan hi ha aquesta ideologia de que la violència masclista i de gènere és per aconseguir algú, no? La dona vol aconseguir algú, no existeix, no? Com que l'extrema dreta utilitza molt, no, aquest concepte de no existeix, no hi ha violència de gènere si no és en la família, no? Com això impacta a l'hora, pues, de realment fer una sentència ferma i fer valdre aquesta llei, no? I prohibir els permisos, perquè la víctima sempre serà, quan es sentencia sempre és víctima, però l'agressor sempre és presumpte, no? I el que deies dels mitjans de comunicació, sempre donarem els detalls de la víctima perquè podem assegurar que és víctima perquè l'han assassinat, però ell sempre serà el presumpte culpable.
És summament greu que després de tants anys encara estiguem parlant d'això, que encara no s'hagi produït aquí a casa nostra el canvi de mirada, de que estiguem assenyalant a les víctimes en lloc d'assenyalar els agressors. Això és francament inexplicable. Inexplicable. Com és possible que amb tantes lleis i amb tantes passes endavant que s'han fet, doncs ens seguim equivocant? Perquè precisament a qui més s'ha de protegir és a les víctimes i a qui s'ha d'assenyalar per precisament poder identificar a la resta de la població aquests possibles perfils és a les persones agressores. Aleshores, com tu bé deies, això està demostrant que s'utilitza com una ideologia i no pas com el que s'hauria d'utilitzar. Per tant, tota la raó a reivindicar aquest 25 de novembre des d'absolutament tots els àmbits. Rosaura, hi ha grups de major risc de ser víctimes de violència de gènere, de violències masclistes?
No, jo no crec que hi hagi un major risc, no? des de la meva experiència, no? Al final, qualsevol dona en aquest sistema, pel simple fet de ser dona, és susceptible, no?, a ser víctima de violència masclista. I què passa, no?, que al final qui recull les denúncies, qui acuten els sistemes especialitzats de l'administració, la majoria de dones són dones pues, sense xarxa, sense recursos, sense coneixement dels seus drets, no?, sense recursos econòmics, que han de tirar dels serveis públics. Llavors, aquelles dones que poden tenir una xarxa, un coneixement ja previ dels seus drets, tinguin un estatus econòmic elevat que els hi permeti escollir el professional que vol que les acompanyi, no vol dir que no estiguin en situació de violència, però no acudeixen als serveis específics. Llavors, no es contempla que aquestes dones siguin víctimes de violència masclista. Llavors, el que passa és que es va creant, no,
un estereotip,
sí, de la dona víctima de violència masclista, no? Que és la dona que vol aconseguir alguna cosa, que en moltes ocasions és migrada, que sense
recursos
econòmics, i això fa que les altres dones que no han denunciat o no han utilitzat aquests serveis no se les contempli. Llavors, amb aquests prejudicis és alhora, no?, com afecten a l'hora de les persones que han de posar una sentència o interpretar o acreditar que aquella persona està en situació de violència i és víctima, amb aquest estereotip, no? O sigui, ha de com desconstruir aquest prejudici per no tenir aquesta imatge i per no jutjar la dona que està davant en funció del prejudici o la imatge, no?, que consideri la...
Un prejudici que estem arrossegant, per tant, també a nivell cultural, a nivell social, perquè com que aquest perfil de persones són els que es dirigeixen en els llocs públics, encara estem, com fa 20 o 25 anys, justament quan estudiava dret, que vaig estar exercint com a advocada especialitzada en violència de gènere, que recordo, quan vaig fer aquella passa endavant, que el meu entorn, el primer que deia, i amb tota la bona intenció del món, era: això et dedicaràs a ajudar en aquestes dones víctimes quan no tenen, i aquest era el tema, quan no tenen un duro? Uau! Justament, en el meu cas, vaig treballar en un despatx d'advocats que treballaven per la Generalitat de Catalunya. En aquest despatx d'advocats, les dones que hi venien eren totes amb elevades possibilitats econòmiques. Per tant, i moltes d'elles vam haver de fer els acompanyaments a Sant Joan de Déu, que és on es feien els reconeixements a les seves criatures per abusos sexuals. Perquè a vegades una cosa va amb l'altra. Anem a parlar i a dir les coses molt clarament, perquè estem parlant de situacions molt i molt greus. De la mateixa manera que fa 25 anys aquestes persones que patien aquesta situació acudien soles a Via Laietana a interposar la denúncia. D'allà havien d'anar soles a l'Hospital Clínic de Barcelona, on se'ls feia el reconeixement mèdic. Imagineu-vos, estimades i estimats, quin panorama tan dur i qui arribava realment a posar finalment la denúncia. És bestial. Isaura Roura, responsable de CIAR, el Servei d'Atenció a les Víctimes Masclistes de la Fundació Sur, ens acaba d'explicar que, malauradament, la situació no ha canviat gaire, que segueixen havent aquests dos grans grups, persones sense recursos, sense cultura, malauradament, que acudeixen en aquests llocs públics on se les ajuda, on se'ls fa l'acompanyament, però que encara ara hi ha una invisibilització molt gran de les persones que sí que tenen recursos. Estem parlant d'algo que afecta absolutament a tota la societat. On es produeixen més, Rosaura, Isaura, aquestes situacions? Perquè tu ja ens deies que també es produeixen en àmbit sanitari. Es produeixen i molt a l'àmbit laboral. Com ho tenim, això? Explica'ns-ho, sisplau.
Bueno, cada vegada es visibilitza més, no? Sempre ha sigut com l'entorn, sempre ha sigut el de casa, el familiar, el de la parella. Llavors, jo crec que és l'àmbit que més es visualitza, no, és el de la parella, però els altres estan com molt normalitzats, minimitzats, no es té, no, la visualització de que pugui ser en altres àmbits. Llavors, clar, el que prevala és en l'entorn familiar, però que no oblidem que estan invisibilitzats altres entorns, tot i que, no, amb tota la feina, amb tota la lluita, no, amb tota la transformació social, en tot l'acompanyament i sobretot de les professionals, no, de tots els àmbits, ja sigui des del jurídic, des del lo social, des de la sanitat, no, totes aquelles que creuen, no, en que això ha de sortir a la llum, no, pues es va traient cada vegada, no, i es van detectant més en altres àmbits, però encara la prevala molt i no, i hi ha com una diferència d'aquelles que són en l'àmbit de la família i aquelles que es denuncien, doncs, en l'àmbit laboral, sanitari, comunitari.
I tant, i tant, i tant, i tant, i tant. Isaura Roura, tu que estàs a primera línia, igual que la resta de companyes de la Fundació Sur, quina és la situació real que viviu? Què és el que més us ve a aquelles persones que més cal ajudar i acompanyar?
Bueno, jo crec que un dels sentiments que acompanya totes les professionals és la frustració, no? Perquè al final nosaltres podem acompanyar, no? Podem, i a més surt que treballa amb una metodologia, no, d'acompanyament en l'empoderament, no? Que elles coneguin els seus recursos, que elles puguin decidir del seu projecte vital i no treballar des de l'assistencialisme, perquè al final treballem, si quan treballem des de l'assistencialisme, sempre necessitaran el sistema, no? Per tirar endavant el seu projecte vital, i el sistema és el primer que vulnera els seus drets i exerceix violència institucional, no? Llavors hi ha molta frustració perquè hi ha moltes coses que ja no depèn d'elles, no? Elles han identificat, han fet un esforç per fer un procés de recuperació, no, del dany, de l'impacte de la violència, han fet uns sobreesforços per sortir, no, per aconseguir una feina, no, que els, perquè al final passen a ser famílies monomarentals, no? I com impacta això a l'hora d'elles poder-se inserir laboralment. A més, que són dones que segurament per tota la situació de violència i per tota la situació d'aïllament que s'han vist moltes sotmeses, porten molt temps fora del mercat laboral. Llavors, o remem tots a una, i no només les persones que estem a peu de carrer, sinó empreses, administració, vull dir, no serveix de res que a Catalunya hi hagin 17 CIEs, serveis especialitzats per atendre totes les dones de Catalunya. Llavors, de què serveix que una dona pugui accedir a aquest servei, però que hi hagi una llista d'espera, que pugui tenir una psicòloga una vegada al mes i si pot? És com, hem de remar tots a una, hem de dotar de pressupostos, ha d'haver-hi un canvi.
Hi ha d'haver un canvi, quina contundència cal dotar de pressupostos? No pot ser que aquestes persones tinguin només un cop al mes un acompanyament psicològic, és brutal. Any 2022, acabant-se, a punt de començar l'any 2023, tenim 17 CIEs, hem avançat molt, com us deia, fa 25 anys el que teníem era aquí a Catalunya, quan jo m'hi dedicava, 3 cases. només a tota Catalunya tres cases on es podien anar aquestes persones, on les allotjàvem amb les seves famílies i se'ls hi feia aquesta reinserció laboral tan summament important. Any, podem dir ja a les portes del 2023, 17 CIEs, unes llistes d'espera increïbles, és una realitat, és el que hi ha. I una persona psicòloga un cop al mes. De psicòlegs i psicòlogues en tenim molts, i moltes, afortunadament, i de molt bones en aquest país. Per tant, pressupostos és la més gran reivindicació. Quina és la situació, Isaura Roura, de la Fundació Sur? Quina és la situació a Catalunya, sisplau?
A mi no m'agrada gaire parlar de Catalunya, Europa, Espanya, no? Perquè al final és com... És un problema, no?, que afecta mundialment, no? I al final tenim un conveni d'Istanbul que tampoc s'està... No, les administracions, no, del, és igual, estatals, europeus com catalans, que no tenen molt en compte. Sí que no m'agrada mai parlar de dades perquè no és la meva especialitat és l'acompanyament al dia a dia d'aquestes dones perquè es puguin empoderar, però sempre no hi ha l'ICD, hi ha els observatoris, sí, que es poden accedir. El que sí que és una data rellevant de Catalunya, no, és que és la comunitat autònoma on més ordres de protecció es deneguen. Hòstia. Tenim un problema. I, o sigui, si ja és difícil denunciar, demanar un ordre de protecció i et trobes, no? I com es vulnera, no, la protecció de la víctima. Mentre ell librement pot caminar pel carrer i ella està en risc. Perquè hi ha una persona, no, qui decideix si aquesta dona està en risc o no, decideix que no.
El que ha passat ara a la taula ha sigut bestial. Les tres persones que estan aquí com a tertulianes, doncs ja fa anys que ho fan i que ens acompanyen. I amb aquestes afirmacions que ens ha fet Isaura Roura, que malauradament són certes, doncs com comprendreu, home... Doncs contentes no és que estiguem, són males notícies i aquí en aquesta terra, però més enllà d'aquesta terra, absolutament tot arreu. Per tant, esperem per aquesta mirada positiva que sempre procurem fer, que encara ara no hi hagi ningú que es plantegi si cal o no cal reivindicar el 25 de novembre.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Vinga, aquest dissabte amb força, vinga, seguim, i tenim aquí a la Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, instagramer, influencer positiva, representant de les persones discapacitades. Noelia, molt bon dissabte.
Molt bon dissabte, Mireia, i a la taula.
Amb força.
Amb molta força, tot i que estem una mica tocats amb el tema, amb l'entrevista que acabem d'escoltar, però bueno...
Però bé, seguirem sí, i seguirem. Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, sòcia fundadora d'Open Up Barcelona, una de les més grans expertes de les bones relacions. Molt benvinguda, Maria Eugènia.
Hola, bon dissabte a totes.
Preparada per aportar amb aquestes bones relacions.
I tant que sí, i tant que sí.
Clar que sí, en positiu. Laura Rossillo, Edge Management, experta en madurescència. Una de les més grans expertes en edatisme. I precisament, Laura Rossillo, abans de dir-te bon dia, tu que estàs especialitzada en l'àmbit laboral, les dades que estem passant a nivell europeu, a nivell d'aquesta violència, el 75% de les dones de tota Europa ha viscut violència i assetjament laboral. Són unes dades que portàvem Irene Pons i jo mateixa, sí, precisament des del Parlament Europeu, que tampoc es volia d'entrada que sortissin, que es fessin visibles, i són unes dades que, afortunadament, gràcies a moltíssimes reivindicacions, van aconseguir que sortissin. Un 75% de dones d'Europa han viscut des del Covid assetjament laboral. Com sí. Ho veiem? Com comencem? Bon dia aquest dissabte.
Bueno, bon dia. A veure, jo estic fins i tot una mica en fi colpida, eh? Sí. Perquè m'has portat... Isaura, als meus 20 anys, als anys 70, jo militava al Partit Feminista i portava a dones violades a Perpinyà. I mira, tinc la pell de gallina perquè m'has fet recordar aquell moment. Això estava absolutament amagat, absolutament, era absolutament prohibit. Bueno, en fi, jo amb la meva joventut aleshores em sentia una delinqüent fantàstica, ¿vale? Era una cosa que feia molt que no parlava d'això i la veritat és que m'ha colpit molt, la veritat. En quant al tema laboral, després en parlem, si voleu, en profunditat, perquè hi ha un altre tema que té a veure amb la menopausa. Ja sabeu que el meu tema és l'edat, i que també provoca una discriminació i un assetjament sexual diferent, que una agressió, diguem-ne, molt curiosa, diguem-ne, moltes empreses, i un, en fi, tota una sèrie de violència.
Doncs som-hi, perquè és un tema realment molt important. Laura, endavant.
No, a veure, jo crec que el tema de l'assetjament a la feina és un tema que encara està molt amagat, que té molt a veure, a més, amb el poder, té molt a veure amb la manifestació del poder masclista. Jo estic, mira, en una associació, que me l'estimo moltíssim, de jubilats, d'antics, diguem-ne, dirigents, i, a veure, presidents d'empresa, doncs, persones amb un càrrec, que han tingut un càrrec al llarg de la seva vida laboral, som 115 membres i només som 7 dones. ¿Vale? Això ja és també un indicador del esmentat sostre de vidre, el terra enfangat...
Sostre de vidre, sostre de ciment, diamant i tot, sí. i el terra enganxifós.
El terra enganxifós, tot el que vulgueu, i que no ha millorat molt els últims anys, tot el contrari. Jo crec que el fet de dones dirigents cada vegada hi ha menys, no hi ha més. És curiós. En fi, m'esteu portant tants temes al cap que, en fi, deixo la paraula perquè, si no,
la veritat, va bé.
Quedaré sense tema.
No, va bé que estiguis tan inspirada. Maria Eugènia Pons de Gironella.
Bueno, jo m'agrada molt escoltar la Isaura i sobretot també m'agradaria dir una cosa. Hem de pensar que des de l'advocacia, també l'Associació Catalana d'Advocats de Família, l'Associació Espanyola d'Advocats de Família estan demanant una especialització dels jutges en quant als temes de família, que sigui una especialització dintre la judicatura. Jo crec que això és molt necessari, és imprescindible. Hem de pensar que quan s'està tocant els temes, la violència dintre de l'àmbit familiar, que és el que més m'afecta a mi, hem de pensar que està atacant els tres drets humans més fonamentals i més protegits que hi ha, que és tant la llar com les relacions familiars, com també els recursos d'aquestes persones, perquè moltes persones denunciar per violència és sortir de casa i també quedar-se sense ningú mitjà per poder viure, i moltes persones van aguantant unes situacions que són insostenibles. Aquí també la pobresa és és un element que manté més temps aquesta violència dintre de la llar familiar, i això s'ha de tenir en compte. Hem de pensar que aquesta formació que estem demanant als jutges també l'estem demanant pels advocats. S'ha de tenir una especialització dintre de la qüestió familiar. I sí que és cert que hi ha denúncies que poden ser falses, però també és cert que aquesta falsedat en aquestes denúncies es tindria que penalitzar. Perquè moltes vegades això dona una imatge de que bueno, hi ha gent que denuncia falsament. Sí, denuncia falsament els maltractaments i denuncia falsament moltes coses. Per tant, hem de no permetre que això passi i, d'alguna manera, sancionar-ho i també posar-li foco en aquelles persones que estan denunciant falsament i a través de qui ho estan fent, que també és molt important posar-hi el peu al coll en aquestes coses, no? I després, una altra cosa, hem de ajudar i acompanyar en aquestes persones. No només són aquestes associacions, que està molt bé, però que les han de dotar de tots els mitjans que necessiten, perquè una cosa és que aquella persona que s'ha quedat sense casa, sense lloc, sense recursos, què fem amb aquesta persona? Per què moltes persones no denuncien? Perquè el dia de demà, demà on t'estaré? Ajudar en aquesta fase per ajudar a denunciar i donar la certesa de que després estaran acompanyades, això és fonamental. Fonamental, perquè si no la persona es troba completament aïllada, sola, i ja dintre de la situació d'una persona que pateix aquesta violència, falta autoestima, falta de tot, nois, si no ajudem en aquest primer moment, no podem fer res.
Sí, perquè realment el pas més complicat a fer és aquesta primera passa. Aquest dir, vinga, vaig a fer-ho. És que realment...
I doncs, posar mitjans.
Doncs, aquí bé, doncs costa, perquè com ens apuntava la Maria Eugènia Pons de Gironella, vull dir que aquestes persones doncs, tenen moltíssima por a trobar-se amb realitats d'estar sense llar, sense recursos a nivell relacional. Quantes vegades, al llarg de... Doncs no parlem d'una història gaire llunyana, fins i tot encara avui en dia, afortunadament menys, però encara hi ha ambients on passa que les persones que estan vivint aquesta situació no ho comparteixen amb el seu entorn. Aleshores, recursos, recursos i més recursos, quan inicialment, econòmics, quan inicialment ja l'any 2008 es va demanar i en aquell moment les més grans entitats van estar fent estudis de què era el que s'havia de fer. La ministra d'aquell moment, que era del PP, la Montserrat, Dolors Montserrat, es va comprometre a uns pressupostos com els que no hi havien hagut mai a la vida perquè tinguessin la formació i la sensibilització adequada. Totes les persones que intervenien en el procés des d'un àmbit laboral, totes, o sigui, el que la Maria Eugènia ens apuntava, des dels jutjats, l'advocacia, l'àmbit policial, l'àmbit sanitari, tot el que també ens apuntava la Isaura, de que després no es compleixen les mesures de prevenció perquè doncs es proposava tota aquesta formació i aquesta sensibilització, per això es calen, el que diem, recursos, pressupostos, diners, i la realitat va ser que després d'un any i pico de feina per part de les entitats especialitzades, aquests recursos d'una quantitat altíssima, que era 200 i pico mil, que ara no recordo, però en 200 i pico mil, us ho puc dir exacte, van passar a 80.000. A 80.000. O sigui, les coses són com són. I així seguim, eh? Així seguim. Any 2008 estem al 22 i acabant-lo, no, Elia Rodríguez?
Amb el cor encongit per tot el que ha explicat la Isaura i una mica sentint-me una mica també responsable d'aquesta societat com vergonyosa, no? De que sembla ser que el tema de les unitats de protecció, que crec que és un cop que el mal ja està fet i que, vale, no hi hem arribat a temps, però si podem posar tirites, podem ajudar i aquestes unitats de protecció no arriben, és que els... no anem a atacar, anem a dir que no estan els deures ben fets. Jo des de la meva vessant, des de la vessant de les xarxes socials, només donar una dada també perquè veieu com anem, no? Ja no només sí que no sabem posar tirites o que no podem posar tirites, sinó que els mitjans de protecció continuen sent insuficients. Hi ha un estudi que es va fer el 18 de maig del 2022 de l'Institut Espanyol de la Dona, en el qual es diu que el 80% de les dones han patit alguna vegada assetjament sexual a les xarxes. Dones de 16 a 24 anys en concret, aquestes totes han dit que una vegada a la seva vida, com a mínim, han rebut, s'han sentit incomodades, s'han sentit violentades i inclús amb agressions sexuals per les xarxes. El 54% dels missatges són de contingut sexual i el 57% són imatges tant d'un mateix com de les persones de les que estem parlant que són divulgades sense el consentiment. A mi em sembla que això ja, vull dir, ja és com les quasi 40 dones que portem mortes durant aquest any, ja és suficient per començar a posar, no només a posar tirites, sinó perquè quan s'hagi fet el mal, que aquestes unitats de protecció, sobretot aquí a Catalunya, que m'ha fet mal sentir que és el lloc on estem amb els deures més pendents de fer, doncs jo crec que ja és hora de que comencem a fer les coses una mica bé.
Sí, ja és hora de començar a fer les coses bé, que aviam, sí que és veritat que hem avançat, Vull dir, també ho hem de reconèixer. Sí que és veritat que hem avançat, però cal realment avançar molt, i més, doncs, amb aquest creixement i amb aquests canvis que vivim socials, que avui en dia hi ha molta vida online. És així. Tenim la vida offline i la vida online. En aquí, doncs, no pot ser només anar posant tirites, en aquí i a tot arreu. Anar posant tirites, que és el que ha passat sovint a casa nostra. Es tracta de treballar molt tot el que és la prevenció i la sensibilització. Perquè una pregunta a tota la taula, i començarem per la nostra entrevistada, per Isaura Roura, responsable del CIARE, el Servei d'Atenció a les Víctimes de Violències Masclistes de la Fundació Surt. De la violència de gènere se'n pot sortir, Isaura?
Sí. Nosaltres tenim molts casos de molt resilients, no?, i que a dia d'avui són supervivents de violència masclista. Però, clar, tot el procés que han tingut que fer, no?, tota la renúncia, perquè al final, no?, és com quan decideixes denunciar, renúncies a tot, no?, perquè al final, o sigui, el que et dona el sistema és, vale, renúncies a tot, et dona una casa d'acollida, deixes la teva llibertat apartada, no?, i no tens un habitatge propi, no?, al final, o sigui, estem ficant tots els recursos a fer un acompanyament, però no a penalitzar el que fa el delicte, no? I hi ha tot un... que abans deia, no?, és que hem de sumar tots, perquè sí, farem tot un acompanyament i aquella dona podrà dir que he sortit, que he trencat, que puc identificar noves relacions i sortir-ne al minut 1, no? Però per què? Perquè ha tingut un assessorament jurídic, un assessorament psicològic, un assessorament social, un tema d'inserció laboral, hagi o no passat pel circuit de violència. No vol dir que totes aquelles que han passat pel circuit de violència han pogut, no?, superar la situació de violència. No. Té molt a veure amb tots els recursos, no?, tot el poder participar d'accions comunitàries, de formar part de la societat, perquè en molts casos estan aïllades i apartades de la societat. Poder fer xarxa, no?, o sigui, poder fer valdre tots els seus drets i tot un acompanyament integral afavoreix, no?, el procés de recuperació i de sortida de les situacions de violència. Llavors, dotem molt en l'acompanyament, però un cop surt, per exemple, de la casa d'acollida, on va? Si Barcelona, una dona sola, no pot accedir a un habitatge. Primer, perquè és dona, perquè els sectors feminitzats, les condicions econòmiques ja són inferiors que els sectors aquells considerats més masculinitzats. O sigui, l'exigència per accedir en un pis no va acorde amb la realitat de la majoria de dones que viuen a Barcelona, no? I llavors, tots els recursos d'acompanyament són a la capital, però després estan completament soles, no? Llavors, bueno, és que segurament ens hem de replantejar, no?, aquesta prevenció, aquest acompanyament i que no siguin tirites, no?, de, ai, sí, puc anar a una casa d'acollida, però, bueno, anar a una casa d'acollida sabem el que significa perquè hi ha cases d'acollida, però funciona realment?
Aquest funciona realment i aquest anem a replantejar-nos-ho tot, doncs, abans de seguir parlant amb les nostres tertulianes, aquestes reflexions, anem a donar pas un moment per reflexionar l'espai de benestar que ens vindrà millor que mai. I comencem ara aquest espai tan important i que tant ens ajuda a totes les persones emocionalment i mentalment, l'espai de benestar, de la mà d'Irene Pons, coach i formadora de formadors. Molt bon dia, molt bon dissabte, molt benvinguda, Irene Pons.
Molt bon dia, Mireia.
Quin tema ens portes avui?
Doncs avui parlarem de les emocions tòxiques.
Uau!
Que són emocions que provenen del pensament tòxic i, per tant, produeixen accions tòxiques. Clar, hi ha emocions que són desagradables, però que són útils, no?, per la supervivència, com són la ira, la tristor, la por, el fàstic... Però n'hi ha d'altres que segueixen sent desagradables, però que no serveixen per res, no ens donen cap tipus d'utilitat, tens al contrari, no? Ens donen patiment i el patiment realment el podem evitar. Què són, per exemple, doncs, la búlia, l'ansietat, els celos, el desànim, el rancor, l'odi... Llavors, aquestes emocions, què passa? Que són producte de tensions, d'emocions reprimides, de problemes per resoldre, paraules no dites, preocupacions... Temes que hauríem d'haver gestionat en el seu moment, sí. No ho vam fer per motius X, i per tant les anem acumulant fins que produïm emocions que ens fan mal, no? I per això es denominen emocions tòxiques.
Clar, i això no pot ser.
Això no pot ser. Llavors, bueno, és una miqueta prendre consciència d'això. I si et sembla, Mireia, n'enumerarem unes quantes.
Molt bé, som-hi.
I anem mirant què és el que ens passa i què podem fer, doncs, per gestionar-les.
Clar, per aprendre a reconèixer-les realment i solucionar-ho, que és el que pretenem aquí en el Plusvàlua Dones. Som-hi, Irene.
Doncs mira, una d'elles seria la búlia, que sorgeix quan tenim manca d'energia, no? Quan anem per la vida com a mig gas. i ens movem amb mandra, ens mostrem passius i davant de les situacions que se'ns presenten, doncs bueno, no tenim gaire força, no?, per afrontar-les. Llavors, la manera de combatre-la és cultivant la voluntat i la curiositat. Llavors, tenim altres emocions com són tòxiques, com són l'ansietat, què passa quan estem en ansietat o que estem vivint en temes del passat o que estem projectant un futur negatiu, no? Que tot Clar. Això ho fem d'una manera bastant mental. Llavors, el que ens passa és que ens costa respirar, estem descentrats, dispersos, tenim tensió corporal. La manera de neutralitzar l'ansietat seria respirar. La respiració és clau, respirar profundament i expirar d'una manera molt lenta, fins que tornem a la calma, i estar mentalment en l'aquí i a l'ara, no? Per exemple, concentrant-nos en la nostra respiració. Llavors, tindríem també els celos, que són aquelles emocions que ens fan sentir insegurs, no? Que no tenim seguretat amb nosaltres mateixos i que podem arribar a ser molt destructius, no? Si ens deixem portar per ells. Llavors, hem de cultivar la confiança en un mateix i pensar que no, ningú és propietat nostra.
Totalment, ningú és propietat nostra, ni nosaltres propietat de ningú. Moltes gràcies, Irene Pons. Fins dissabte vinent.
Plusvàlua a dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs vinga, tornem aquí a la taula, seguim amb l'espai al tinter perquè ens han quedat moltes coses sobre la taula. Anem a recuperar la pregunta de si de les violències de gènere, de les violències masclistes, se'n pot sortir. Noelia Rodríguez, Laura Rossillo, Maria Eugènia Pons de Gironella. Comencem.
Doncs, tenint aquí a la Isaura, que és l'experta, sí que crec que és molt important el tema de l'acompanyament, sobretot la intervenció de les administracions, que és bàsic. I, a veure, sí que m'agradaria dir una cosa, perquè tots tenim al nostre voltant persones que han passat per aquests processos o processos semblants, i el tema és que és el que deia la Isaura, no? Que es posa el foco sempre en el que és la persona i la persona víctima de... Però, en canvi, no en l'agressor, no? Que al final és qui s'hauria de posar. Al final, qui acaba abandonant la seva vida i qui acaba deixant tot i acaba renunciant a tot és la víctima. I realment mai acaba recuperant la seva vida anterior, que potser l'única cosa que li sobrava era el tio que li posava la mà a sobre, i mai acaba recuperant. I crec que una mica hauríem d'anar una mica en aquesta línia, no? El fet de poder recuperar la teva vida, perquè si no, moltes ja no s'atreveixen a donar el pas perquè tenen por de perdre aquesta vida, que saben, perquè això sí que saben, que mai la recuperaran. I jo conec casos de persones que han tingut que renunciar a tota una vida i començar-ne de nou. I crec que començar de nou una vida amb 40, 50 o 60 anys, o encara que sigui amb 30, crec que és un problema.
Noelia Rodríguez és també llicenciada en dret. Laura Rossillo.
A veure, jo crec que hi ha un tema cultural de fons molt important del que s'ha parlat moltes vegades aquí, que és el tema de milers d'anys de societat patriarcal. Per tant, jo crec que per començar veritablement a superar, o a començar lentament a superar la societat patriarcal, es necessita moltíssima formació i publicitat feminista. Publicitat, vull dir, a veure, xarxes socials en el sentit contrari del que normalment llegim quan es parla de sexe i quan es parla de dona. Això per una banda. I jo després vull reivindicar fortament l'increment dels homes bons.
Molt bé, vale? Sí. Molt bé, perquè això de ser-hi hi és. Vinga, som-hi.
Sí, a veure, i ho dic perquè vaig estar fa poc amb una xerrada d'un home bo, d'un home bo, que portava un llacet blanc a la solapa. I explicava que aquell llacet blanc és el que porten als Estats Units els homes que no porten armes.
Anda.
Oh, que bonic.
I us ho recomano, el Richard Bacete és una persona que veritablement parla d'aquest nou home, aquest nou macho, diguem-ne, aquest nou mascle, diguem-ne, bo.
Dels homes bons. Maria Eugènia Pons de Gironella.
Bueno, jo diria una cosa, primera de tot, que l'acompanyament en aquestes persones comença ja abans del jutjat, però també en el jutjat. Allargar molts jutjats completament col·lapsats, una justícia lenta no és justícia, I hem de pensar que la Isaura ens està parlant de supervivents i el temps és essencial perquè hi hagin supervivents, perquè moltes vegades, si estem allargant les situacions, les coses acaben molt pitjor. I una cosa que també he viscut, jo ho he viscut en els jutjats, és veure persones que se'ls ha tret l'ordre d'allunyament i venen al jutjat desesperades perquè tenen el exmarit sentat davant de la porta de casa seva i estan lluitant. Jo recordo una vegada que li vaig dir: vostè no es mogui d'aquí ni que la tregui la policia. Vull dir, per què? I no perquè el jutge o el jutjat no estigués pendent, sinó que estava absolutament col·lapsat i li deien: miri, vostè torni demà, que farem no sé què, no sé quantos. Jo crec que tots tenim que prendre testimoni del que volem fer i fer-ho en el moment. Vull dir, no deixar passar cap ocasió, perquè estem parlant de supervivents. Una altra cosa que també és molt important és fer que aquestes persones, ajudar-les a que elles poden triar el que volen fer. No tant de dir, sí que és cert que la vida que portaràs ara no és la mateixa i perdràs moltes coses, però ara guanyaràs algo molt important, que és la teva capacitat de triar, de poder triar. I hem de poder-ho garantir, això, que elles puguin triar. Això és molt important.
Doncs això és molt important. I moltes, moltes, moltes de les coses que s'han posat avui damunt de la taula són sumament importants. Tan importants que no tenim ni temps per resumir-les. El més adequat seria potser tornar a escoltar el programa per realment seguir avançant i aplicar-ho. El que està clar és que la violència de gènere és la més gran xacra social a nivell mundial. En seguirem parlant i en parlarem amb contundència i de forma clara, perquè és l'única manera d'avançar. De les violències de gènere se'n pot sortir, i reivindiquem-ho absolutament cada dia. Feliç i productiu dissabte, Plusvalua Dones.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.